Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha fet balanç aquest migdia després de l'últim Consell de Ministres de l'any sobre el que han estat aquests 7 mesos que porta a la Moncloa. Ha demanat, durant la seva intervenció, al president de la Generalitat, Quim Torra, que passi, diu, de la voluntat de diàleg al diàleg real, i ha aclarit que la resta són monòlegs. Seguim repassant l'actualitat a aquesta hora. Està marcada també per la situació judicial dels dirigents independentistes en presó preventiva. Concretament, el Tribunal Suprem ha denegat ara el permís que havia demanat per Nadal el dirigent Josep Rull, però també els que havien demanat Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell i Jordi Sánchez. Argumenta que no hi ha cap llei que avali aquests tipus de permisos i que tampoc hi ha cap situació familiar que ho recomani. El vaixell d'Open Arms, amb més de 300 migrants a bord, s'ha arribat aquest matí a Algeciras. Els 310 migrants havien estat rescatats ara fa una setmana i han arribat a Espanya després del rebuig d'Itàlia, França, Malta i Tunísia. Seran atesos a l'hora que se seguiran els protocols habituals. I destaquem en plana religiosa, que comença avui a Madrid, la 41a trobada europea de joves de la comunitat de TZ. Una trobada que en què participaran 15.000 persones acollides en 170 parròquies i en milers de llars familiars. A 8:15 d'aquest vespre, a l'església dels Carmelites de Badalona, al carrer Sant Miquel 44, es farà una actuació del cor de l'Orfeo Badaloní i la capella de música de Badalona, Orquestra Bétulo. Sota la direcció de Manuel Niubó i Albert Morcillo, interpretaran un concert de Nadal amb peces variades. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui farem resum de l'any. Abans, el pensament del dia sobre la trobada de joves de TZ, precisament amb l'educadora Marta Burguet.
Més de 10.000 joves comencen avui la trobada europea de joves que convoca anualment la comunitat de TZ, en el que anomenen pelegrinatge de confiança. Enguany la trobada és a Madrid fins al mateix dia 1 de gener, responent a aquesta missió de pelegrinar, com ho feu el mateix Jesús, per les seves terres. Els germans passaran per Àvila visitant on Santa Teresa va viure i s'aturaran de tornada unes hores a Barcelona el dia 3 per pregar a l'església de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre. El sentit de pelegrinar rau en sortir de la pròpia casa, de les pròpies seguretats, restar a la intempèrie, sota la confiança que és Déu qui norteja el camí. Aquesta és la confiança amb la que 10.000 joves han sortit ja dels seus països i hores d'ara estan arribant a Madrid per iniciar aquest altre peregrinar, el d'anar endins per viure a fons. El lema en aquesta ocasió és l'acollida. Se sabran acollits per famílies, per parròquies, dormiran al terra, compartiran menjar, vivenda, fred. Faran tas de saber-se acollits pels altres i sentir que en aquests altres és Déu mateix qui els acull en la seva intempèrie. S'hi trobaran en clau de plegària. Qui és acollit fa confiança, com la faran aquests joves. Qui és acollit no és innocent, sap de qui se'n fia. Posaran en joc els valors de l'Evangeli, coneixedors que aquesta Europa té en l'acollida una missió per emprendre. Acollir els altres és acollir Déu. Es viurà en aquesta trobada. El cant, els espais de silenci, les icones, són els elements amb els que TZ congrega aquests joves al voltant de la seva comunitat, creada als anys 70 pel germà Roger. La senzillesa, la bellesa, l'acollida des de la simplicitat són trets característics que atrauen els joves. Tothom hi és convidat, doncs, dijous vinent, 3 de gener, a unir-se en aquesta pregària, en clau de pelegrinatge de confiança, a les 8 del vespre a Santa Maria del Mar, a Barcelona.
Ràdio Estel.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe la Missa de les Famílies des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Viu amb nosaltres una Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella i organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Us esperem aquest diumenge a les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Avui, en l'últim programa de l'any, fem la nostra anàlisi de l'actualitat. I volem seguir, encara que sigui de manera parcial i sintètica, un itinerari pels principals 7 temes que han ocupat el nostre mirador aquest 2018 que estem a punt de deixar. Parlarem dels canvis polítics a Catalunya i Espanya, de la situació judicial del procés català, també de la crisi dels refugiats i de les migracions, que continua viva, especialment a la Mediterrània, amb notícia avui mateix, amb l'arribada d'un vaixell d'Open Arms a les costes andaluses. També del Papa Francesc, que és un personatge destacat dels últims 12 mesos per diversos motius, del feminisme i de la reivindicació de la igualtat de la dona, presents amb més intensitat aquest 2018, de situacions convulses a l'Amèrica Llatina, especialment a Nicaragua, a Veneçuela i a Hondures, i també, per altres motius, al Brasil, on hi ha un nou president d'ultradreta, Jair Bolsonaro. I, finalment, de la commemoració dels 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Més que entrar-hi, el que farem és repassar aquests temes i valorar-los. Comencem. Ens acompanyen per fer-ho, i avui, no perquè sigui el Dia dels Innocents, sinó perquè ha de ser així, demanem el màxim esforç de síntesi a Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda i bon Nadal.
I bon Nadal a tothom, eh?
Sí, al final.
I bon any.
Exacte, al final.
Perquè demà ja...
Exacte, demà ja és dissabte i dilluns ho avancem per als oients.
És l'últim programa.
Sí, seria l'últim programa, però no en tenim, perquè dilluns comença la tarda una programació especial, per tant, avui és l'últim programa de l'any, sí. També saludem Teresa Carreras, igualment periodista.
Hola,
membre de la
tarda.
Junta. Bona tarda. És membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, entre altres tasques. I completem les presentacions saludant Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, també col·laboradora d'aquesta casa, del programa Plusvàlua i Plusvàlua Dones. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, un plaer estar sempre aquí.
Nosaltres també un plaer tenir-la i tenir-los tots tres. Anem, abans d'entrar en matèria, a la pregunta del dia, que ens proposa, com sempre, el nostre col·laborador Rafa Sanahuja. Altres dies ho fa la Ruth, des d'aquí també li felicitem l'any. Endavant, Rafa.
Doncs sí, la pregunta del dia que està funcionant a la web des d'aquest matí és: quin és per a tu el principal esdeveniment del 2018? Tenim una primera opció de resposta, que és la recuperació de les institucions catalanes i els canvis polítics. Una segona opció de resposta és el compromís enfortit del Papa contra els abusos amb autocrítica i acció. I la darrera opció que tenen els oients per contestar són les noves onades migratòries a Amèrica i Europa o altres fets.
Gràcies, Rafa. Podeu votar, amics oients. Us demanem que ho feu durant el programa, si podeu, abans de 3:15 acabem. i també podeu fer-ho els propers dies. Concretament, teniu fins dimecres al matí tot el que és el cap d'any i el principi del 2019 per votar sobre aquesta pregunta. Bé, en tot cas, si tenen temps, diran per quina resposta votarien, però si els sembla, anem per temes. Dels canvis polítics a Catalunya i a Espanya, què dirien, si pot ser breument, del que ha estat aquest 2018? Pot ser l'any una mica de l'estancament, de l'esperança, una solució?
Jo diria l'any de la manca de confiança entre uns i altres. Esperem que el 2019 no sigui així.
Uh-huh. Doncs bé, un desig combinat amb una anàlisi. Doctor Aragonès, per exemple, què diria vostè?
Bueno, jo diria que aquest any 2019 sigui un any d'esperança, també, indubtablement, però que sigui un any de diàleg i d'entesa. Que sigui un any de diàleg.
És un desig per al 2019 i creu que els canvis polítics a Catalunya i a Espanya no inviten a l'optimisme, potser el que ha passat aquest any, per exemple, al final del 155, tenim els primers mesos, la formació d'un nou govern a Catalunya, etc.
Bueno, hi ha dos governs nous, no?
Exactament, el d'Espanya i el de Catalunya.
Un a Catalunya, diríem, radical, i un altre a Madrid dialogant, no?
Llavors... Per tant, vostè ho veu així ara...
No, és que és així. A veure,
com a mínim, més dialogant que el d'abans. Podrien confluir tots.
Qualsevol que ho miri, vull dir, crec que amb ulls d'estranger, ho veu així, no?
Ara, aquí, doncs... Estic d'acord, però bueno...
Bé, no, hi ha discrepància, lògicament. Però està feta l'anàlisi, i endavant.
Jo
els agraeixo que expresseu desitjos, però valorin
però
el que ha passat.
Jo no estic en aquest cas, jo estic expectant. Uh-huh. Jo sóc una dona que m'han educat a tenir criteri, i les coses les vull mastegar, les vull veure, les vull mirar, les vull viure, i llavors penso que això serà l'important. El que pot ser és que les oportunitats sense principis, és el que està passant. O sigui, hi ha oportunitats i no sé si hi ha principis entremig. Uh-huh. Llavors jo vull mirar a veure què passa, vull ser expectant, perquè... La nostra herència, almenys a la oleada plateada que tinc jo, que és de la Fundació Aroa, que ens anem cap allà a Europa,
sí.
I que penso que ens ha donat aquesta prudència. Uh-huh. I jo vull mirar i vull pensar que crec que tothom quedarà... Anirà tots es posant tot al seu lloc. Uh-huh. Estic convençuda.
O sigui, hi haurà alguna mena d'acord per
no,
sortir?
No, jo crec que la vida i el moment i la història posar les coses al seu lloc, sense dubte.
Uh-huh. Llavors ets optimista.
Sí, sí, ja ho ha dit, ja. Sí, sí. No. Ho ha dit seriosa, però ho ha dit amb optimisme.
Jo no.
Jo també ho soc d'optimista.
Estaves preocupada, no?
No, perquè penso que venim d'un temps de falta de confiança entre molts polítics.
Sí, vostè deia a Teresa Carreras que no estava d'acord amb la comparació entre els governs català i espanyol,
sí,
per exemple.
Sí, perquè ell deia, estem davant d'un que és radical i l'altre que és dialogant.
És el diagnòstic que ha fet sobre el govern català,
sí,
i el govern espanyol.
Hi ha dos governs, a veure.
Sí,
esclar. Dos governs nous.
Nous, exacte, sí.
Doncs el govern de Pedro Sánchez, doncs, ha obert les portes al diàleg, i el govern d'aquí, doncs, és molt radical. Ho sento, no?
Sí, sí. Jo no diria que no sigui radical el govern d'aquí, això no ho discutiria. El nivell de radicalitat, Salvador. El nivell de radicalitat potser sí que el discutiríem, però per ara, a mi, el senyor Pedro Sánchez no m'ha donat la sensació de que realment vulgui dialogar des del fons. És a dir, evidentment el teatre ha canviat. El teatre, clar, estàvem davant d'una persona que es va passar 7 anys sense dir res. Per tant, tot el que hi hagi és realment diàleg. Però jo encara no acabo de... ja està, que s'asseguin sobre una taula i digui, doncs parlem de l'autodeterminació,
ja
i no puede ser.
Ja s'han assegut,
no. En aquest punt, no. S'han assegut, però en aquest punt no s'ha volgut.
Bé, han parlat sense...
No, s'ha de poder parlar de tot, Salvador.
Una altra cosa és que el govern espanyol accepti i no accepta l'autodeterminació. Considerar més o menys lògic.
Si no l'accepta l'autodeterminació, per definició.
Em permeteu, jo el primer que tindria... Sisplau. Jo crec que tindríem que fer un anàlisi dels errors.
Sí. I això manca, oi? Potser en tots.
Els errors és com... És que tots es veiem al Malik. I sabeu què es diu Malik en àrab?
No.
És el rei.
Oh. Ah.
O sigui...
Ens creiem reis tots, vaja.
Sí. Llavors, els errors són tres etapes. Acceptar-les, superar-les i no tornar-les a cometre.
Doncs bé, queda una mica explorat un dels temes de l'any, sens dubte, que són els canvis polítics a Catalunya i Espanya. De la situació judicial, potser aquí sí que els demano que siguem especialment breus, perquè encara no sabem què passarà, però sí que tenim a la vista un judici a 9 dirigents independentistes en presó preventiva i 3 més que no estan a la presó però que també seran jutjats pel Suprem. Els de la mesa del Parlament, finalment, com vam saber ahir, seran jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En tot cas, des del gener hi haurà judici i això aclarirà com a mínim una mica les coses, més enllà de les opinions sobre la més o menys dura injustícia o més o menys justícia d'aquest procés. Senyora Carreras.
Jo, perquè em toca ser la primera, espero que sigui un judici just, però des del meu punt de vista, i és un punt de vista ben personal, per ara la justícia d'aquest país no és justa, perquè tenir un any i pico gent a la presó, o el Sandro Rossell que fa un any i no sé quants mesos, etc etc, això són unes mesures cautelars que no són justes per ningú, cap persona humana que no estigui comprovat que ha fet un delicte. Per tant, per mi la justícia a Espanya ha de canviar molt, perquè és un dels temes que no ha canviat amb aquesta transició que de...
Malgrat això, content. Té esperança que el judici pugui posar les coses al seu lloc en una
altra
direcció?
He de dir la veritat.
Sí, digui el que pensa, amb llibertat.
A veure,
segur que ho dirà. Em costa, la veritat em
costa. Li costa de creure.
Em costa.
Sí, Mercè Blanco.
Jo m'agradaria donar-li una tavertena, això. M'agradaria... Ara estic pensant en el que va ser president de València.
Sí, Eduardo Zaplana, efectivament.
Llavors, sí, el Zaplana. Llavors, escolta'm, jo, que estic a les antípodes de totes aquestes qüestions, em sembla duríssim que una jutge passi per davant d'uns metges de l'hospital tan important que és de València, que li estan dient que té una leucèmia i que aquest home es pot... És un greu que estigui... Escolta'm, llavors anem a donar-li humanitat amb això. Parlem sempre dels mateixos, però és que n'hi ha molts casos, eh? Igual com això d'aquesta gent que maten a les dones i que resulta que surten... Mira, doncs la prevenció preventiva a mi me sembla fantàstic.
En alguns casos pot estar més justificada que en
altres. Perquè n'hi ha 5.
O sigui... Tot i que sempre és desitjable que no hi sigui o que hi hagi judici i que les persones que estiguin a la presó siguin les condemnades.
Però em sembla mentida
no
que hi hagin jutges que tinguin unes idees tan diferents una de les altres. Llavors, jo no ho sé, jo no soc lletrada.
No, però li agraïm la seva visió ponderada, que és molt important en aquests casos.
Sí, perquè, jo també hi estic d'acord.
Perquè pot semblar que només es preocupen molts catalans, amb tot el respecte dels dirigents independentistes, però hi ha altres casos.
Segur
també,
que l'exemple de la Mercè ha sigut molt més interessant que el
No, però també és, interessant el seu. I segur que el que digui ara Salvador Aragonès també, què en pensa? Bé.
No, jo penso que la justícia, diríem, està malament. O sigui que no està
malament en general, està millorable.
Per exemple, allà el puntus dolens per a mi va ser el tema de les hipoteques.
I tant.
Ho sento molt per les independentistes, m'ocuparé més de les hipoteques.
No, millor.
Però també és un tema important.
Millor, és un tema que toca molta gent.
Dir una cosa i després reunir el ple del Suprem i dir el contrari, jo això no acabo.
No s'havia vist mai una cosa així.
Vull dir que o fem una reforma de la justícia de dalt a baix, o aquí, doncs, vull dir, la justícia brillarà per su ausència, que diuen, no?
Ara que ha estat notícia aquests dies a Andalusia amb el nou Parlament, permetin-me que recordi aquella famosa frase d'un alcalde de Xerès que va dir la justícia és un cachondeo, no? No és que nosaltres vulguem fer nostra aquesta frase, però ja fa més de 30 anys això revelava un deteriorament, com a mínim.
Donat que els jutges formen el poder judicial, aquest poder judicial, d'alguna manera, té que fer... té que fer un auto de per l'any que ve, diríem, ai, no em surt la paraula, però bueno... Té que fer una autocrítica, de dir, escolti, ara que hi ha nou president del Tribunal Suprem, nou president del Consejo General del Poder Judicial, que és molt polititzat, i el Tribunal Constitucional ja no ho diem, però el Tribunal Constitucional no forma part de la justícia, però bueno. Llavors, doncs, diríem que aquest és un assumpte que s'han de fer autocrítiques, i si no, doncs, escolta'm, doncs, l'estat de dret, doncs, perillem.
Però jo crec que el polítics també aquests tipus de problemes se'ls han passat amb la amb els tribunals, eh? O sigui, ells aquí no s'han mullat i bueno, on viu als tribunals i aquests també menudo papelón.
Sens dubte.
Sí.
Eh? Deixem... Perquè això és política.
Sí. Mm-hmm.
Deixem amb el tema de la justícia i la política, important, sens dubte, aquest 2018, però hem de parlar també de refugiats i de migracions. Sembla que aquest any 2018 torna a preocupar-nos el que pot ser un desbordament d'aquestes onades, d'aquests moviments migratoris, i ho diem des de la preocupació, però també des de la necessitat d'impulsar la humanitat, l'humanisme cristià, no? Des d'Europa, especialment. Sí. També hi ha problemes a Amèrica,
ho sabem. Jo diria que, com que Europa ha fet aquest tomb, està fent aquest tomb, malauradament, tant a la dreta, precisament els migrants, les migracions, són una de les coses que més s'hi ressenteix, se'n ressenteix, i fins que realment no hi hagi una Europa que sigui més oberta de mires i que sigui més social, i precisament el pilar social no és un dels pilars importants a Europa, hi ha tres pilars que contribuirien a fer una Europa millor. Un pressupost més elevat, un pilar social més elevat, entens? I per ara no hi és, això. No hi és, i com que no hi és, a mi em sembla que el tema dels de les migracions quedaria més resolta amb una Europa més social.
Uh-huh. Sí, jo voldria dir amb el tema de les migracions que algunes vegades la viga ens fa perdre... mirem la palla dels ulls i nosaltres tenim una mica al davant, no? En primer lloc, jo crec que no s'han comès ni molt menys els esforços necessaris perquè en aquells països d'origen, diríem, combatre les màfies i informar de la gent. Perquè,
sí, d'acord.
Dius, aquesta gent se la passa molt malament al seu país. I tota la peripècia que tenen que passar fins a arribar aquí, i després arribar aquí, igual tenen que tornar al seu país. I tot això no s'explica lo suficient perquè la gent no ho faria així. Jo penso, en el tema de les migracions, que... els països industrialitzats i els països, doncs, econòmicament avançats passen olímpicament, o sigui, no passen de... no volen saber-ne res, i sobretot...
Els dels que països d'origen.
Sobretot els que estan al nord, diria, escolta, aquí, que no es toqui el tema i que no vinguin a nosaltres perquè perdríem les nostres identitats. La perdrem igualment, perquè un país com Espanya, que ja avui neixen més gent que l'any 41, llavors, doncs, vol dir que la identitat la perdrem tard o d'hora i aviat, no? Per tant, vull dir, o sigui, anem a fer polítiques, però per Espanya no pot fer una política pel seu cantó, ni Catalunya pot fer una política pel seu cantó, ni... Té que ser Europa, en el nostre cas. Té que ser Europa. I si Europa, doncs, rebutja això... I, cuidado, Europa avui està governada, li dic a la Teresa Carreras, per socialdemòcrates i demòcrata cristians.
Molt no... justet, està molt, molt justet. Però, jo no
hi... però encara hi ha una majoria.
No he dit que estigués governat.
No, no és justet, no, són els que paren ara.
Tenim eleccions el mes de maig.
El mes de maig veurem què passa, exacte.
Què passa.
Aquest
és
una mica... El mes de maig ho veurem.
Veurem què passa.
Sí, Mercè Blanc.
Jo, la veritat, és que el primer que pensaria, o el que penso, és com uns pares són capaços de deixar el seu fill amb una barca i anar a la deriva, com ho deuen passar? Prefereixen això que quedar-se allà perquè què tenen al final? Pues una possibilitat la que tingui. Llavors, això, primer de tot. Vull dir, cadascú de nosaltres pensem què faríem si tinguem un fill que la finalitat la deixem allà i no sabem si arribar. Però estan tan desesperats. I llavors, això. I llavors, escolta, que envellim? Pues que vinguin. Ja ens espavilarem, tu. Ja ens espavilarem.
Bé, en tot cas, aquí hi ha moltes qüestions de reorganització social, segur, d'acollida...
Ahí estamos.
Exacte, però
som
sí.
Un voluntariat impressionant. Avui mateix hi ha 500.000 persones en aquest país que estan cuidant els familiars.
Uh-huh. I per Nadal encara hi ha més sensibilitat per fer-ho, sens dubte. Bé, avui compartim el nostre mirador especial de resum de l'any, dels 7 temes més importants de l'any, no és mai tot el que passa en 12 mesos, amb el periodista Salvador Aragonès, amb la també periodista Teresa Carreras i amb l'empresària Mercè Blanco. Hem de parlar del Papa Francesc. Potser per ser més telegràfics, què destacaríem del que ha estat el Papa Francesc aquest any? Moltes coses, els abusos, també el sínode dels bisbes sobre els joves i altres realitats i altres problemes. No sé si el doctor Aragonès, que coneix una mica, que llegeix cada dia l'Observatore Romano, té alguna...
Bueno, jo destacaria el tema dels abusos, no?
És la gran font de preocupació del Papa.
És la gran font de preocupació, i, a més, vull dir, bueno, és un tema que,
Que és molt greu.
I posa cullerada. I després jo destacaria un fet que té molt de significat, no present, sinó futur, del papa, que és l'apertura a Xina.
Sí, senyor. M'ha llegit el pensament perquè també
el veia venir. L'apertura a Xina, perquè això és un món... És obrir l'Església al món mundial, ja, no?
I reconciliar els catòlics de la Xina, que estaven dividits.
I precisament donaré una notícia, que és que aquest any que ve, doncs serà l'any que és, hi haurà relacions diplomàtiques entre Vietnam i la Santa Seu.
També és molt important.
És dir, això, que serà el primer país comunista o asiàtic, que hi haurà aquestes relacions, i això serà important també per Xina. I allò és un bon, realment, eh? O sigui, aquí mirem...
I a la Xina hi ha molts catòlics.
Mirem el malic, jo vaig dir, el malic per un tubo, però vull dir, és que allò és un bon tremendo.
Molts catòlics, sobretot en xifres absolutes, perquè en un país de 1.200 milions d'habitants és fàcil trobar, encara que no siguin majoria. Sí, senyora Blanco.
Jo el que destacaria del papa és que ha sigut autocrític i li ha donat les gràcies als medis de comunicació perquè això sortís. Cosa que hi ha molts col·lectius que no és així. I llavors és una manera, és d'una valentia i d'un exemple que m'agradaria que molts d'aquests que fan mal a tot això veiessin que no és així. Ell està content, llavors, escolta,
està content que s'hagi sabut, perquè això és la manera d'evitar solució... en el futur que es repeteixin els casos dels abusos sexuals, però altres problemes que ha tingut l'Església històricament, sense
és
dubte.
És que segur que si el papa no hagués estat a dalt de tot, tots aquests abusos que tenim molt més propers a nosaltres, no haurien sortit, o haurien sortit encara amb molta més dificultat, perquè jo crec que han sortit amb dificultat els abusos de les escoles religioses que tenim per aquí a la vora, entens? Ja han sortit amb prou de dificultat. Hauria sigut encara
més... I religioses i no religioses.
No. Sí, ja.
Perquè hi ha una mica de tot. No és un problema només de l'Església.
Hi ha professors de tota mena, hi ha professors de gimnàsia, sobretot.
Tens raó, però jo em referia ara, com que parlàvem del papa, i em referia això.
Sí, el papa comença, a més, el que diu ell, la misericòrdia a partir de l'acusació pròpia. Després hi ha altres coses, però nosaltres ens acusem a nosaltres mateixos. Senyors, com que el temps ens tira a sobre, ara farem una breu pausa, i en la segona part tindrem un petit espai especial que ens porta avui el Rafa Sanahuja, que és un divendres divers una mica diferent, i tindrem l'última roda d'intervencions i tenim temps a comentar algun dels tres temes que ens queden d'aquest any 2018. Passen ja 27 minuts, en queden 3 perquè siguin 6:45.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Un minut i seran 6:45. Reprenem el Mirador en aquesta última edició de l'any, un dia en què parlem de resum de l'any i ara també del que és l'altre balanç del 2018. Rafa, endavant.
Doncs Ignasi, avui aprofitant que és un dia especial, entre que és el nostre últim programa de l'any i que és el dia del Sino, sense pensar que donar-li un altre cop una volta a la secció. I és que al Mirador un programa sobri, serè, de ràpid intercanvi d'idees, també poden donar-se circumstàncies curioses. És clar que sí. Avui us porto moments curiosos del nostre programa, El Mirador de l'Actualitat. I va, comencem amb tu, Ignasi. Amb tot l'afecte, serveixi fins i tot com a homenatge. He volgut rescatar algun dels teus moments memorables de la temporada. I és que per aquesta taula passen molts convidats. I clar, no és fàcil sempre saber qui és qui.
I saludem també Lluís Foix, a Lluís Sols, perdó, disculpi la confusió, perquè Lluís Foix ve de vegades, però tenen així cognoms monosíl·labs. Lluís Foix, a Lluís Sols, perdó, Lluís Foix, Lluís Foix.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Bueno, bueno, Matías, no hace falta ser tan extremista. A més, com ves, excusa l'Ignasi, quan els cognoms són monosíl·labs, tot es complica molt més. La confusió entre Sols i Foix es podria haver passat a qualsevol persona. Però seguint endavant, perquè no només rebatejaves a les persones. També de vegades refàs la història. I és el que va passar fa més d'un mes quan en el nostre programa es parlava del dia de Halloween. Un dels nostres tertulians volia fer una mica d'història i tu el vas ajudar o no?
De tota manera, el Halloween, els panellets i les castanyes es menjaven la nit. La nit de la nit de...
La nit de Cap d'Any o de Difunts.
No, de Cap d'Any, no.
Del
31 o l'1 o de l'1 o
el 2. De Tots Sants.
No, no,
sí. La nit de Cap d'Any o de Difunts. La nit de Cap d'Any o de Difunts. No, de Cap d'Any.
Sincerament, la confusió també em sembla raonable en aquest cas, perquè moltes persones en Cap d'Any acaben una mica com morts vivents. Només cal passejar pels carrers a les 8 del matí i veus bastants zombis tornant cap a les seves cases. Sí, sí, sí. Va, más madera. Moment molt xulo del Mirador és la notícia curiosa que acostuma a presentar-nos Ruth, la Ruth Carballido, amb la seva gràcia i la seva alegria. Doncs bé, hi va haver un dia que es vinguem molt amunt, i això es va convertir pràcticament en una sala de festes.
Anem a la notícia curiosa, ja per acabar el programa d'avui. Com sempre, la Ruth la té aquí a punt. Endavant, quan vulguis.
Mira que mira, Miranda. Algun cop heu ensumat la pluja just abans que comenci a ploure? Mira que mira, Miranda. Mira que mira, Miranda.
Moments musicals també al Mirador, clar que sí, amb cançó dedicada per al jefe de la banda i més coses, va. I és que al Mirador sempre ens esforcem per la divulgació cultural, sobretot en el tema dels idiomes. Fa poc, Ignasi, vas trobar la manera de lluir el teu francès, que és molt bo, amb la visita d'un nou tertulià de cognom més que peculiar. No vas perdre l'ocasió d'amenitzar-nos amb ell.
I saludem avui Manuel Rodríguez de l'Hotelerie de Falois, que ell és diputat de Ciutadans al Parlament. Senyor Manuel Rodríguez, benvingut, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Sí, senyor Rodríguez de l'Hotelerie de Falois. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el diputat de Ciutadans al Parlament, Manuel Rodríguez de l'Hotelerie de Falois, de l'Hotelerie de Falois, de l'Hotelerie de Falois.
Très bien, Ignasi. I moment culminant de les nostres lliçons d'idiomes al Mirador va ser quan varen parlar de la successora d'Angela Merkel al capdavant del seu partit. Diria el seu nom, però crec que el nostre convidat, el sacerdot Stefan Gras, ho sap pronunciar millor que ningú, millor i més cops que ningú.
Actualmente, con el cambio por Annegret Kramp-Karrenbauer, los más importantes en la competencia de Annegret Kramp-Karrenbauer. A mí me parece que Annegret Kramp-Karrenbauer es la persona... Annegret Kramp-Karrenbauer es una persona muy interesante. Ella, Annegret Kramp-Karrenbauer...
Es una mujer digna d'admirar.
Ahí està, fantàstic, és un fanàtic de la senyora, ja es veu. I bé, podríem pensar que amb les vegades que ens ho va repetir ens quedaria la pronunciació ben clara, però el nostre tertulià Pursals va tenir alguna petita dificultat.
Bé, més comentaris sobre la nova situació en general o sobre el que estem comentant ara, senyor Pursals?
En el cas de que Annegret Kramp-Karrenbauer, que s'ha pronunciat, també coneguda per les sigles d'AKK, que segurament és com sí. la més la coneixerem...
És que amb aquest nom tan llarg també
Exacte.
Costa una mica.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ole tu!
Ahí està, un fanàtic de la senyora, ja es veu. Bé, que sí, que està molt bé la pronunciació de Gras, però escolta, si ho podem solucionar amb un AKK, no ens compliquem la vida, que ja és prou complicada. I arribem ja al final d'aquesta secció amb un fenomen lleugerament paranormal que vivíem al principi de curs. Recordem, teníem al telèfon al nostre estimat director de Radio Estel, Jaume Aymar, que entrava des de la distància per parlar del bisbe Carrera, fundador d'aquesta santa casa. Així començava una conversa en la distància.
Saludem mossèn Jaume Aymar, no ha pogut ser físicament aquí, evidentment està superexcusats. Doctor Jaume Aymar, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, minuts després d'aportar la seva visió sobre el bisbe, nosaltres, en l'estudi, ell en el seu cotxe, això també podria entrar al resum de l'any. Acomiadàveu així.
Gràcies, mossèn Jaume Aymar, per haver-nos acompanyat uns minuts.
Molt de goig.
Fins aviat, adeu-siau.
Sí, sí, la distància, moltes gràcies, fins aviat. Semblava que anaven a passar 1000 anys fins a tornar a veure-ho, però no, va ser fins molt, molt aviat, perquè de sobte, màgicament, estava a l'estudi. Oh!
També Jaume Aymar, que finalment ha pogut arribar. Bona tarda, doctor Jaume Aymar. Això de la ubiqüitat en ràdio és una meravella, perquè és màgic, aquest mitjà. Molt bé, no és ubiqüitat, sinó que simplement, quan ens ha parlat, estava de camí, no hi comptava que arribés, però gràcies, de veritat, per l'esforç.
Molt de goig. Te veo en todas partes.
El director de la cadena, per telèfon, en directe, molt apropiat també els teus comentaris per explicar que no era ubiqüitat, per si algú ho havia pensat. Molt bé, molt bé. I fins aquí, Ignasi, el nostre petit resum de coses curioses del Mirador, desitjant als oients un feliç 2019.
Mira que mira, Miranda. Mira que mira, Miranda.
De l'hotelería de Paluam.
Ah, me gusta mucho, me gusta mucho.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga.
Moltes gràcies, Rafa. Has aconseguit una cosa que no s'havia produït mai en aquest estudi, i és que el presentador, un servidor, estigui 6 minuts seguits rient. Això no havia passat mai.
Moltes gràcies, ha estat molt divertit.
Bé, em sembla que la innocentada que podíem fer és posar una mica de bon humor en tots nosaltres i en els oients, perquè recordar el que passa l'any en to d'humor, tot i que les 7 notícies doncs, són serioses, sí. Algunes poden donar peu a alguna broma, però totes tenen un fons seriós, però està molt bé que ho hagis fet. Gràcies, Rafa.
Gràcies a vosaltres.
Vull dir que amb la Ruth ens ho hem passat molt bé, moltes
gràcies,
vegades.
Gràcies, sí. Senyora Carrera, s'ha encantat.
Però que, Rafa, avui ho has embrudat.
Molt bé.
Gràcies.
Tenim 4 minuts amb Salvador Aragonès, Teresa Carreras i Mercè Blanco per comentar alguns altres temes molt ràpidament d'Amèrica Llatina, Veneçuela, Hondures, Nicaragua, un país que ens ha preocupat molt aquest any. Alguns dies hem parlat, per exemple, amb la religiosa Xisquia Valladares, nicaragüenca, que ens explicava la situació d'alguns bisbes que estan patint fins i tot amenaces institucionals en aquest país. També al Brasil, on ha guanyat l'ultradretà Jair Bolsonaro i ja és president del país. Algun comentari, encara que sigui parcial, d'algunes d'aquestes situacions convulses d'Amèrica Llatina?
Sí, jo no tinc paraules per Nicaragua, perquè quan jo era molt més jove havia lluitat amb el casal d'Amèrica Llatina que hi ha aquí a Barcelona, i havíem treballat molt per Nicaragua, i veure que les mateixes persones que nosaltres pensàvem que eren gent molt social, com el president actual i la seva esposa...
Els que van derrotar l'antiga dictadura de Somoza, no?
De Somoza. Uh-huh. Doncs ara veiem el que estan fent... a plorar.
Una altra dictadura, en definitiva.
Exacte.
Senyor Aragonès.
Bueno, jo no tinc paraules per tot això, perquè realment... aquest any, no obstant, a diversos països d'Amèrica Llatina hi ha eleccions. Per exemple, doncs, diria Argentina, no? Uh-huh. Que no és massa... que la situació no és massa... anava a dir rossa, no? Que és la casa rosada.
Sí, sí, no és rosada, no invita l'optimisme, precisament.
Però vull dir, bueno, a veure, i esperem que les coses vagin millor, esperem com anirà Mèxic amb el nou president.
Sí, que és un... Enrique Peña Nieto era l'anterior, sí. Manuel López Obrador.
Obrador sí que és una persona que, bueno, sembla ser que té idees, el problema és com les posarà en pràctica, clar. No? Però vull dir, anem a veure, no? Esperem com funcionaran les coses, no? I, doncs, anem a veure el senyor Trump que no faci masses animalades, Perquè n'ha fet bastantes, ja, no?
Sí, 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 Donald Trump és, podríem dir, capítol a part, i sense entrar en més detalls. Mercè Blanco.
Jo, la veritat és que són... el primer que penso són les cultures. Són cultures completament diferents. I llavors això fa que també a la distància sigui una mica com diferent a nosaltres.
Bé, senyores, ens agradaria també comentar per acabar que tenint en compte que el 2018 ha estat un any, jo volia dir molt feminista, però vostès mateixes em corregien, i també el doctor Aragonès, potser més que feminista, any de defensa de la dona, amb
els
més èmfasi,
de
no? Dels drets de les dones.
Exacte.
I de la dignitat de la dona, i això tots ho fem nostre. Precisament està en marxa una campanya, a la qual ja anunciem que aquest programa s'hi adhereix, la campanya Construïm el futur d'Europa amb una mirada de dona. Diu una mirada feminista, nosaltres també podem afegir mirada de dona. Mercè Blanco,
sí,
que vostè
la veritat és que sí, que m'ha fet molta il·lusió coincidir amb tu.
Totes dues estan implicades,
sí. Estem implicades i volíem fer una crida a la Fundació Aroa, amb la Neus Pociello i amb el Quim,
sí, sí.
I que estem intentant, jo crec que no intentant, ja hi som, per les eleccions europees, perquè tinguem veu i sobretot visualitzar la nostra imatge com a dona, com els nens maltractats, com la gent gran que també està maltractada. I llavors, la gent gran, i quan dic la gent gran, sí, la gent gran ha de ser una paraula que els hi vull transmetre. És, allà els europeus diuen oleada plateada. Anem a dir no sé com dir-ho en català, però la platejada sí que me surt. I si, fins i tot, si algú sap una mica més d'anglès, doncs ho farem en anglès, que així quedarà com més presentable. Però que això va endavant i que crec que val la pena.
A les xarxes socials, amb les etiquetes FEM-EU, Eleccions EU, Unió Europea 2019, també hi ha el compte de Twitter.